Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres. Ja és divendres, 28 de juny del 2019, dia del Sagrat Cor de Jesús i Sant Irineu. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Situació crítica. Així definia ahir Quim Torra l'excepcionalitat que viurem avui, amb l'onada de calor. Avui sí que sí, toquem sostre de màximes temperatures. Si us plau, alerta, precaució. A tot plegat, el pitjor incendi dels últims anys, 6.500 hectàrees cremades i arriba al sud de Lleida. L'alt risc d'incendi i l'onada de calor extrema que aquest divendres afectarà tot el país, ha obligat el govern català a restringir l'accés a 6 massissos de Catalunya. Ahir el president Torra ja havia anunciat que es tancava l'accés als ports, al Montsant, al Montsec, i a la tarda, des del centre de comandament de bombers de l'incendi de la Ribera d'Ebre, el mateix president comunicava que no es podrà accedir a Cadiretes, Les Gavarres i Montserrat. Tot i que aquests avisos es continuen llançant burilles al terra i en terrenys frondosos i secs. Si us plau, consciència, ens hi juguem molt. Un dia en què reivindiquem tota la feina que estan fent els nostres bombers, que juguen la vida per poder fer la seva feina, com també els mitjans d'extinció dels ADEF i dels pagesos, que han estat treballant tota la nit fent tallafocs. Ànims.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
2 minuts que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta Marta Burguet, doctora en pedagogia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
Tota injustícia requereix una o altra resposta, però ho veiem en els infants que no deixen passar ni una. El cas és no mantenir-se en la indiferència. Fets com els que recentment vivim al nostre país no demanen quietisme. Tampoc aquella resposta reactiva pròpia d'aquell cervell nostre més primari, infantil, talvolta. I la reactivitat no sols la podem manifestar amb accions, sinó també amb arguments, amb paraules, amb els mateixos debats que sovint establim. Al capdavall, una decisió entre valors proactius o valors reactius. Així, un valor reactiu seria el que aixopluga aquest eslògan que hem sentit aquests dies, ni oblit ni perdó. Oblidar o no, no és una qüestió de voluntat, neuronalment, a nivell de cervell, sols podem oblidar per amnèsia. L'altra cosa és que expressem o no aquest oblit, i prou ho pateixen aquells que per una causa o altra doncs, també tenen Alzheimer. L'altra cosa és el perdó. Aquest és un valor propositiu, proposa opcions de futur, de mirar de manera nova l'altre, no per ingenuïtat, sinó amb lucidesa, sabent-lo adversari, sabent-lo causant d'un greuge, però no per això menys digne, menys persona i fins i tot no menys estimable. El perdó obre portes, no les tanca, requereix coratge, obre les portes al cor de qui ha comès un greuge, per tal d'aquell mateix es reconciliï amb ell mateix, sovint és el que més malament ho viu. Oferir i donar perdó requereix aquesta gosadia, posar-se en un cert estat de risc. Un cop més, aquest valor de la pau suposa tota una teologia encarnada, com feia el bon amic Vicent Martínez, que ens deixava el passat 23 d'agost i que va liderar la recerca en pau i conflictes des de l'acadèmia a la Universitat de Castelló. A ell li agradava dir: els pacifistes som realistes.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest divendres parlarem amb l'Associació de Jutges Agrojudicials sobre la qüestió prejudicial que ha plantejat Marchena davant del Tribunal de Justícia Europeu pel que fa a la possible immunitat o no d'Oriol Junqueras. En parlarem de tot plegat amb el portaveu d'Agrojudicial, Xavier González de Rivera. És divendres i, per tant, cap a 8:45 encetem una nova edició del Consell de Savis que arriba al think tank de Ràdio Estel amb l'Àngela, la Roser, en Jordi i en Ferran. I a partir de 9:00, no es perdin una nova edició de Tirant pel Dret, el consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Avui, en aquest espai, tractarem la conciliació de la vida laboral i familiar, en el que comentarem diferents situacions, mesures legals i incidència sobre la jornada laboral. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música, l'equip humà que fa possible aquest programa, Xavi Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i Berta Sacanella a la redacció. Berta, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estem, Berta?
Molt bé.
Preparada?
Preparada.
Anem-hi. Bé, 8:05. La notícia del dia, malauradament, continua sent la mateixa. Segueix cremant l'incendi de Ribera d'Ebre.
El foc, que ja ha cremat més de 6.000 hectàrees, avança descontrolat cap a la província de les Garrigues i el Segrià. No hi ha expectatives de millora per culpa de les condicions climatològiques extremes. Tot i així, les condicions d'avui a la nit han estat favorables per delimitar una mica el perímetre d'aquest incendi. Estarem atents durant tot el dia d'avui per veure com avança.
Hem de dir, Berta, que pel que fa als veïns, com es troben, en quina situació estan?
Avui s'ha aixecat el confinament que el ministre de l'Interior, Miquel Buch, va posar ahir als veïns de Maià i Bovera. Mentrestant, a Flix, els veïns segueixen allotjats en equipaments municipals.
Estarem molt pendents, doncs, de totes les informacions que ens arribin des de Ribera d'Ebre, on també sabem que hi hauria un bomber que està hospitalitzat per un cop de calor. Hem de dir també, canviant de qüestió radicalment, que mor l'alt càrrec de Corea del Sud, que va patir un robatori amb una estrebada.
La víctima, de 49 anys, ha perdut la vida avui a l'Hospital del Mar, on estava ingressada. Va quedar ferida greu després de caure al terra quan un lladre va robar-li la bossa pel mètode de l'estrebada. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el culpable.
Carles Puigdemont admet el risc que Espanya reactivi l'euroordre que vagi a Estrasburg.
El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha admès que no es pot descartar de cap manera que l'Espanya reactivi l'euroordre en el moment en què es travessi la frontera de l'estat francès per anar dimarts a Estrasburg. Això no obstant, ha advertit que el risc principal d'un moviment en què aquest sentit recauria damunt l'estat espanyol perquè evidenciaria l'ús que fa de les eines de cooperació jurídica.
Vox posa una querella criminal contra José Luis Rodríguez Zapatero per col·laboració meta.
El partit d'ultradreta acusa l'expresident de col·laboració amb la banda terrorista. El líder del partit, Santiago Abascal, diu que aquesta mesura arriba després d'estudiar les actes que es van publicar sobre les converses del govern espanyol a Meta durant l'època de Zapatero.
I atenció, discreta visita de Felip VI a Barcelona.
El monarca va assistir ahir al sopar de la nit de la logística al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ni el president del govern, Quim Torra, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van assistir al sopar tal com ja havien anunciat. Sí que hi ha anat Jaume Collboni, líder del PSC, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i els presidents de Renfe.
Cito Pons, Rodrigo Rato, Mario Conde es troben en la llista de grans morosos.
L'Agència Tributària Espanyola té més de 4.000 persones i empreses moroses que deuen a Hisenda més d'un milió d'euros. Segons la nova llista de grans morosos feta pública ahir, el deute total supera els 14 milions d'euros el 31 de desembre del 2018. Han sortit de la llista dels que deuen més d'un milió l'exjugador del Barça, Dani Alves, que l'any passat tenia un deute de 2,6 milions, o el cantant Miguel Bosé, que devia 1,8 milions.
Hem de dir que una altra notícia que es contraposa a aquesta és que els pobres toquen sostre. Segons informa avui el periòdico, la taxa de risc de pobresa a Catalunya se situa en el 21,3%, la més alta des que es va començar a publicar fa 15 anys. Gent gran, immigrants i dones són els col·lectius més afectats. A tot això, avui també us podem explicar, quan passen 8 minuts de les 8, que l'aplicació per mòbils i tauletes que va crear fa 2 anys el Centre de Pastoral Litúrgica per oferir la litúrgia de les hores en català inclourà a partir d'ara també la lectura de misses.
Així ho ha fet saber el mateix Centre de Pastoral Litúrgica a través d'un comunicat en què explica que ha fet una nova actualització que permetrà als usuaris tenir accés a les lectures tant de la missa dels dies feiners com a de la missa dominical. Aquest servei, que es pot trobar per al sistema Android i iOS, seguirà sent gratuït i, de la mateixa manera que la litúrgia de les hores, estarà adaptat a la diòcesi on es troba l'usuari. Com ha exposat el Centre de Pastoral Litúrgica, l'aplicació vol contribuir que cada fidel i comunitat accedeixi d'una manera més fàcil a la riquesa de la pregària cristiana i de la paraula de Déu. Les persones que ja tinguin l'aplicació i vulguin consultar les lectures només han d'actualitzar-la, i així podran tenir accés a les lectures, al Salm i a l'Evangeli de la missa de cada dia. Si voleu més informació, podeu fer una ullada a catalunyacristiana.cat.
I després d'aquest recull informatiu, gràcies, Berta Sacanell, el que fem és una ullada pel que fa a les principals portades dels diaris. Si anem al quiosc, doncs trobarem, per exemple, el Periódico, que destaca, bé, en totes les portades dels diaris d'avui, es destaca aquesta fotografia, aquest foc que continua cremant de Ribera d'Ebre. Per exemple, el Periódico titula així: més de 5.000 hectàrees cremades, front contra el foc. Els bombers aborden a l'Ebre l'operació més difícil des del 1994. Les temperatures seran avui les més altes, en plena alerta general per incendi. La Vanguardia titula: el pitjor incendi des del 2012. El foc a les Terres de l'Ebre continua fora de control i ja devora més de 6.500 hectàrees. També en la portada de La Vanguardia, el rei reforça els contactes amb la societat civil catalana i els empresaris. El Felip VI rep Barcelona Global, els advocats i també Foment. I en la portada de La Vanguardia, en la primera pàgina, podem llegir: creix la pressió sobre Iglesias per la investidura. Canviant de diari, El Punt Avui, en la seva portada, també en aquesta referència a l'incendi de Ribera d'Ebre, els serveis d'extinció van tenir grans dificultats per fer front a l'incendi forestal a causa de les altes temperatures i de la baixa humitat. I titula: situació crítica. L'incendi forestal de la Ribera d'Ebre continua sense control i ja s'han calcinat un total de 6.500 hectàrees. També a la portada del Punt Avui, el president Torra a un pas de judici pels llaços grocs. El TSJ rebutja a arxivar la causa i veu un possible delicte de desobediència. I per acabar, el repàs de portades, el diari Ara titula en la seva primera pàgina: desastre ecològic, desolació. L'incendi forestal més devastador de l'Ebre ja ha cremat almenys 6.000 hectàrees i continua plenament actiu en diferents fronts. El diari Ara es fa ressò de l'Open Arms, que desafia el bloqueig i torna al mar. El vaixell, subtitula: el vaixell surt a rescatar migrants, tot i la prohibició que se n'ha fet. 8 i 11 minuts, moment d'obrir l'àrea de serveis. Importantíssima la informació pel que fa a la informació del temps. De cara a les properes hores, l'última hora la té el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg. Jordi, endavant, quan vulguis, bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. La jornada d'avui serà la més càlida del que portem en aquesta onada de calor, màximes a la costa de 31 a 35 graus i a les comarques de l'interior màximes entre els 37 i els 42 graus. Temperatures anormalment altes per finals del mes de juny. Ja molts punts de Catalunya s'han batut rècords de calor en aquest mes. Avui màximes les més altes, sobretot comarques del Pla de Lleida, comarques de l'interior i també alguns punts del prelitoral podran arribar a la ratlla dels 40 graus. Sol durant tot el dia, algun núvol poc important al Pirineu de cara a la tarda. Previsió pel cap de setmana: afluixa una mica la calor. Demà no ho notarem. Diumenge les temperatures podran baixar entre 1 i 2 graus. Això significa que les màximes a l'interior continuaran per damunt dels 35 graus i a la costa per damunt dels 30. Per tant, continuarà fent molta calor. Amb sol, això sí, amb alguns núvols més alts, poc importants. De cara a començaments de la setmana que ve, les temperatures segueixen baixant, però sempre dintre de la banda alta del termòmetre. Les previsions a mitjà termini, de cara a mitjans de la setmana que ve, ens indiquen un nou ascens de les temperatures.
Hora de saber, gràcies, Jordi. Hora de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Matí d'incidències a la xarxa viària catalana, en concret en diferents trams de la P7. Un accident talla des de bon matí la calçada a l'altura de Cambrils en direcció a Castelló i els vehicles segueixen circulant pel voral. I també a l'autopista queden cues de 3 quilòmetres a Barberà del Vallès, sentit Girona, després de la retirada d'un vehicle avariat. Un altre accident d'aquesta hora del matí a l'autovia 2 de fa pocs minuts a Pallejà també talla un carril i provoca retencions de 6 quilòmetres sentit Lleida. I es mantenen també tallades les 5 carreteres dels municipis afectats per l'incendi forestal de la Ribera d'Ebre, de les quals destaquem com a via principal la C12, tallada al llarg dels gairebé 20 quilòmetres que separen Maials i Flix. A la corona de Barcelona es formen retencions habituals en els dos sentits de la C58, també amb densitat en els accessos sud de la ciutat, AP7, autovia A2, C31 i C32, i també amb aturades a les dues rondes que afecten els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Bernat. Vinga, sapiguem també la situació del transport públic a aquesta hora dins de Transmet. Rosa Vis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que per nivells moderats de partícules en suspensió i la previsió meteorològica es manté activat l'avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació. Cal evitar desplaçaments innecessaris i utilitzar modes de transport més sostenibles com el transport públic per tal de reduir emissions. Més informació a airenet.gencat.cat. Transport públic que ara mateix circula en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Finalment, advertir que des de demà, dissabte 29 de juny i fins al divendres 30 d'agost, per treballs de renovació de vies quedarà sense servei de metro el tram de la línia 1, la línia vermella, comprès entre Clot i Fondo. TMB recomana com a principals alternatives les línies 9 i 10 nord de metro i les línies R2, R3, R3 i R4 de Rodalies, amb el complement de dos serveis especials de bus que faran el recorregut entre Clot i Fabra i Puig i entre 11 de setembre i Fondo. Més informació i solucions per a cada trajecte al web i l'app de TMB. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Un quart de 9 del matí. Aquesta hora parlem amb Àgora Judicial sobre la situació de la qüestió prejudicial que ha plantejat el jutge Marchena davant del Tribunal de Justícia Europeu. En parlem de tot plegat amb el portaveu d'Àgora Judicial, Xavier González de Rivera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i bona hora. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ens pot explicar, primer de tot, què és la qüestió prejudicial per tots aquells que siguem ignorants en el món del dret?
Aviam, la qüestió prejudicial, fonamentalment, essencialment, es tracta de quan un jutge o un tribunal té dubtes sobre si la normativa europea, la que sigui, una directiva, un reglament, una norma europea, s'aplica correctament, o la llei que s'aplica aquí internament és contradictòria amb aquella llei, o bé la pràctica dels tribunals, o bé té dubtes sobre si aquella, com s'ha d'aplicar aquella norma, li ha de preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de Luxemburg, li ha de preguntar exactament, escolti'm, com s'ha d'interpretar això? Aquesta és l'essència de la qüestió prejudicial. Tècnicament té altres aspectes, però perquè tothom ho entengui, és aquesta, l'essència de la qüestió prejudicial.
I el Tribunal Suprem té l'obligació de plantejar-la?
Sí, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que és on s'estableix la qüestió prejudicial, diu que quan el dubte es planteja, la qüestió es planteja en un tribunal que després no hi ha la possibilitat de recurs contra aquella última instància, per entendre's, té l'obligació de plantejar-ho. I el propi Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho ha dit moltíssimes vegades que és una obligació de l'últim tribunal quan es planteja aquesta qüestió. Evidentment, ha de tenir relació amb la discussió. El dubte no es pot plantejar per altres coses, sinó exactament per la matèria en la que s'està tractant.
Uh-huh. I quin efecte produeix o pot arribar a produir en el procediment dels imputats?
En el procediment principal, sembla que cap. Diria segur cap, sí. En el principal, perquè això deriva de la peça, diguem-ne, de situació, la peça a la qual es dirimeix si se'ls ha de posar en llibertat o si han d'estar seguint a la presó. Aquest és el on es planteja la discussió, i això és el tràmit de recurs contra la primera decisió que desestimava la sortida de la presó, la poder anar a la Junta Electoral Central del diputat Junqueras. Llavors, en aquest plantejament és marginal, o sigui, és accessori o no és, és un apèndix del procés principal. Per tant, no hauria de tenir, o no, jo crec que no tindrà absolutament cap transcendència en el procediment principal. Evidentment, amb la situació personal d'ells, ja ho diguem, això sí, però vaja.
Avui estem parlant amb el portaveu d'Àgora Judicial, Xavier González de Rivera. Li hem preguntat si pot produir algun efecte al procediment, però i en la sentència?
No, tampoc. No, tampoc. És la mateixa situació. O sigui, això pot determinar que Oriol Junqueras quedi en llibertat. Això és el que pot determinar. I es planteja també en els supòsits de la immunitat de Puigdemont i de Comín. Es pot plantejar en aquest marc. I això podria determinar la llibertat dels altres.
Clar.
No sabem.
Efecte dominó?
Pot ser un efecte dominó, però això, diguem, les decisions, si en el cap del Tribunal Suprem posar-nos en aquesta matèria és especular. Completament, no tinc absolutament cap referència. I podria ser que una persona, podria ser, sí, diguem-ne, jurídicament, que estigués en llibertat i els altres persones estiguessin a la presó. Podria ser, però clar...
S'ha de veure, no?
S'ha de veure. Sí, sí.
En tot cas, és obligatori complir la sentència del Tribunal de Justícia Europeu, de la Unió Europea?
Sí, no, clar, és que aviam... El tema és el següent. Nosaltres, els jutges espanyols, som jutges europeus. O sigui, nosaltres estem obligats a complir la normativa europea com si fos normativa interna, com si fos nostra. Uh-huh. Això és una de les qüestions amb la integració de la Unió Europea, diguem-ne, accedeix part, diguem-ne, de la sobirania i som jutges europeus. I, per tant, llavors, la màxima instància de tots els jutges europeus en aquest tema, en altres temes no, però en aquest tema és el Tribunal de Justícia. Per tant, estem absolutament vinculats pel que digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. O sigui, clar, no ens donarà una ordre. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ens dirà heu de fer-ho així, sinó que nosaltres, quan el formuleu la pregunta, al dir-li com s'ha d'interpretar això, et diu el sentit de la interpretació. Clar, si tu estàs pretenent una interpretació, o la que sigui, aquell sentit que et dona el Tribunal de Justícia, el de Luxemburg, és la que hauràs d'aplicar a la teva sentència, a la teva resolució.
Clar, perquè ens puguem fer una idea. En la jerarquia normativa, diguéssim, la normativa europea està per sobre de la Constitució espanyola?
No, està per sobre.
Està
no,
paral·lel.
És que, sí, no, aviam, està... Aviam, és que són matèries que Espanya i tots els països de la Unió Europea han cedit la competència a la Unió Europea. Hi ha determinats aspectes del règim jurídic d'Espanya i de França i d'Alemanya i de... Bueno, Anglaterra no, ja ho veurem, que han cedit part de les seves competències o que la Unió Europea diu no, aquesta competència és nostra i nosaltres regularem sobre això.
Val.
En comerç extern, en tema de discriminació... Hi ha temes que la Unió Europea... Llavors, els països el que poden fer és millorar aquella normativa europea, però no poden canviar-la, no poden legislar en contra del que diuen la normativa europea. Sí. Aquesta matèria és una matèria que està regulada pel Parlament Europeu. Clar, no és que hi hagi una norma europea, és que és una norma del Parlament Europeu, és un protocol del Parlament Europeu en el que diu com s'ha d'articular la presa de possessió del diputat europeu, del parlamentari europeu. Va, llavors, Espanya ho interpreta, nosaltres ja ho vam dir-ho per escrit, ja ho vam fer en comunicat, nosaltres creiem que Espanya el que fa és interpretar en contra de l'objectiu de la... Bueno, Espanya, el Tribunal Suprem,
sí,
en contra de l'objectiu de lo que és la representació, del dret de representació.
Uh-huh. Li volia preguntar, vaticinant previsiblement, si hi ha algun termini perquè el Tribunal de Justícia Europeu es pronunciï sobre aquesta qüestió prejudicial.
Primer de tot l'ha de plantejar.
Val.
O sigui, a fer la pregunta, les parts, els fiscals es van oposar, s'han oposat, bueno, perquè diuen que és un acte clar, bueno, és igual. La qüestió, però segur que la plantejarà, perquè si no...
Però la Fiscalia ho hagués d'haver fet, no? En principi.
No, això només ho té competències del Tribunal.
El jutge, val.
El que passa és que s'ha de preguntar a les parts intervinents personades, se'ls ha de preguntar, és un tràmit obligatori, que se'ls ha de preguntar, per una banda, si veuen que és contradictori o quin sentit se li hauria de donar aquesta normativa europea, aplicar-la aquí, primer, i segon, quines preguntes farien al Tribunal de Justícia, perquè això es fa per la via de la qüestió prejudicial, són preguntes concretes, poden fer una, dues, tres, o les que siguin. Llavors, una vegada fet això, primer l'ha de plantejar, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix que en aquells casos en els que hi hagi una persona presa, diu que se li donarà la màxima celeritat. La màxima salida... Mira, jo l'experiència n'he plantejat diverses qüestions. L'experiència és el punt de qüestió normal, normalment, triga d'entre un any i mig, no baixa.
Mare meva.
No baixa.
Val.
Clar, la màxima celeritat pot ser... Aviam, clar, li donen molta urgència. Pot ser 3 mesos, potser més o menys. Vull dir, jo vaticino això, que com a molt en 3 mesos podria haver-hi resolució. Des del moment que ho plantegin, el tanto, que
sí.
Això... Ara estem al mes de juliol i ja veurem en quins...
Per tant, potser tenim sentència abans de la resolució d'aquesta qüestió.
No, no. Bueno, aviam, ja... Sí, pensem que el mes d'agost no existeix. És com si fos un diumenge de 31 dies, eh?
Mal, d'acord. Avui estem parlant amb el portaveu d'Àgora Judicial, que ens ajuden des de l'Associació de Jutges d'Àgora Judicial cada setmana a entendre una mica més el món del dret, de la justícia. Avui hem parlat amb el portaveu Xavier González de Rivera i no volíem passar l'oportunitat breument de preguntar-li sobre aquesta notícia, sobre el president de la Generalitat, Quim Torra, que està a un pas de judici pels llaços grocs al TCJ, rebut arxiva la causa i veu possible indici d'un delicte de desobediència. Com ho valoren?
Home, aviam, vull dir, penso que aviam, era previsible de que pogués arribar fins aquí, eh? Vull dir, no, a mi, quan he vist la notícia, no m'ha semblat una... L'altra cosa és que després, en el judici,
sí.
Aviam, pensem que estem a la fase inicial, o sigui, ara es diu, bueno, hi ha indicis de que hi havia un ordre, es va incomplir, i per tant, això hauria d'anar a judici. Que en el judici es pugui determinar que els efectes o va ser una desobediència, diguem-ne, constitueix el tipus delictiu i tal, això jo penso que sí que s'ha de veure el judici. Ara, el que arribi a judici, a mi no m'ha estranyat, no m'ha estranyat gens, eh? Perquè em semblava ja bastant clar. Eh? No estic dient... Diguem-ne, això estem pensant del tràmit de la instrucció, el tràmit de preliminar el que és el judici, eh?
Doncs moltíssimes gràcies, Xavier González de Rivera. Un plaer, com sempre, haver parlat amb vostè, portaveu d'Àgora Judicial. Cuidis moltíssim, bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
8:26, això continua. Estàs escoltant A Primera Hora i arriba aquesta cançó, Freedom Now. Ella és Tracy Chapman.
And they kept him there, hoping soon he'd die. That his body and spirit would waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find. Prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, 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 free. Everybody sing with free, 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 free. Everybody sing with free, 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 free. Oh, they throwed him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, one amen. He's what he can understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. And he thinks he's free, free, free. Yes, he thinks he's free, 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 free. Oh, he thinks he's free, 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 free. Soon must come the day, oh, when the righteous have their way. Just to try to free, oh, people live in peace, I say. Give the man release, oh, go on and set your conscience free. Right the wrongs you make. Oh, even a fool can have his day. Let us all be free, 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 free. Let us all be free, 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 free. Let us all be free, 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 free. For everyone, freedom now. Oh, freedom now. Freedom now. Freedom now.
let us all be free, 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 free. Let us all be free, 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 free. Let us all be free, 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 free. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre la conciliació de la vida laboral i familiar. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia Bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia Bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
Vuit i 33 minuts. Estem en directe al programa Primera Hora. Després de la pausa publicitària, anem a recordar qui li hem de felicitar el dia. En aquesta tasca ens hi ajuda l'historiador Joan Pallarès. Endavant, Joan, com vulguis.
Avui celebrem el divendres del Sagrat Cor de Jesús, que tanca pràcticament el cicle de festes mòbils de la Pentecosta. Avui també és Sant Irineu, bisbe de Lió, en els primers temps de l'evangelització de França, que va morir màrtir al segle II. Sant Irineu era deixeble de Policarp d'Esmirna. Avui també veiem Sant Pau I, papa entre els anys 757 i 767. Pau I havia nascut a Roma i va propiciar l'apropament amb l'Església grega, sent una persona caritativa que visitava les presons i alliberava els condemnats per deutes. Igualment, solia visitar malalts i procurava traslladar les tombes dels màrtirs des de les necròpolis on eren fins a temples. Va impulsar també el culte als sants i així va descobrir el sepulcre de Santa Peronella, que, segons la tradició, era filla de Sant Pere. Acabarem el santoral d'avui amb Sant Argimir, monjo i màrtir, i Santa Marcela, màrtir. De fet, Sant Argimir, o Argemí, hem de dir que també se'l coneix com Argimir de Cabra, perquè en aquesta ciutat cordovesa fou martiritzat decapitant-lo per la seva fe cristiana l'any 856.
Gràcies, Joan Pallarès. Fem un cop d'ull a l'agenda del dia i també de cara al cap de setmana, però atenció, perquè avui toca Liceu a la fresca a les 10 de la nit.
Es tracta d'un projecte amb un fort component divulgatiu, de desmitificació de conceptes associats al gènere, amb accés de títols atractius i accessibles per fer gaudir a tothom de la immensitat de l'òpera, assistint d'una manera única, propera i informal a una funció del Liceu, el Liceu de tots. El projecte es va iniciar el 2007 amb Òpera a la platja, que consistia en la retransmissió, a través d'una pantalla gegant i en fals directe, de l'òpera que s'estava representant en el propi teatre. A la ciutat de Barcelona podreu veure el Liceu a la fresca des de les pantalles instal·lades arreu de la ciutat. A liceubarcelona.cat hi trobareu més informació.
Hem de dir que la relació també d'emplaçaments arreu del territori, no només a Barcelona, també la podreu veure a Liceu a la fresca, que la trobareu a liceubarcelona.cat en diversos municipis de Catalunya. I avui, a 6:45, celebració de la solemnitat del Cor de Jesús al monestir de les Carmelites de la Caparrilla, a Lleida.
Eucaristia, exposició del Santíssim i acte sacre de consagració.
I també avui, a 7:00 PM, concert al Renaixement laic per part del Cor l'Atlàntida.
El concert tindrà lloc al Teatre dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona.
L'incendi continua estant present, lògicament, en el món de les xarxes. Solidaritat verta, la xarxa per al ramader que ha perdut la granja pel foc de la Ribera d'Ebre.
Doncs sí, tenim un tuit d'aquells que fan recuperar l'esperança i la fe en la humanitat. És el cas de Pere Jornet, el ramader de la Torre, que ha perdut tot, la granja, el bestiar, els cavalls i la maquinària.
Per... Esgarrifoses les imatges que vèiem,
exacte,
no?, dels xais calcinats.
I el testimoni, Pere Jornet, ha estat colpidor i amb total desolació, no tenia ànims per continuar amb l'explotació. I això ha fet que una família de Prats de Lluçanès, dedicada a l'explotació i a l'agricultura ramadera, ha iniciat una campanya a Twitter per aconseguir que la granja de Torre Espanyol, que va quedar destruïda, tornés a recuperar les ovelles, ajudant-lo, doncs, amb una crida a Twitter. I aquí tenim el tuit, i diu: algú podria posar en contacte amb el ramader que ha perdut el seu ramat? Nosaltres, des de Soler de Nuc, ara i aquí, engeguem una campanya per aconseguir que, malgrat la desgràcia, l'explotació torni a tenir ovelles. Qui s'apunta? I, bueno, s'hi ha sumat prop de 3.000 retuits, més de 3.500 suports. Alguns usuaris ja s'han compromès a ajudar-los a fer-ho possible, col·laborant econòmicament, regalant xais, inclús proporcionant menjar als animals...
Perfecte. Meravellós. Doncs sí, tu, com bé deies, un ànim per l'esperança i per la solidaritat d'aquest país. Deixa'm recordar-te també la pregunta al mirador d'avui, d'aquest divendres, amb Ignasi Miranda. Saps que tens una cita amb l'actualitat a les 6:00 PM. Amb aquesta pregunta, que pots començar a contestar: creus que el judici del procés ha tingut un desenvolupament just? Tres opcions, com sempre. Entra a www.radiostel.cat i interactua amb Ignasi Miranda. I amb la Berta també fem un cop d'ull a radiostel.cat per veure les promocions que tenim. Una xubertiada, Berta.
Doncs sí, Radiostel et convida a la xubertiada. Entre tots els participants sortejaran una entrada doble gratuïta per cadascun d'aquests concerts. El primer concert a Vilabertran, Canònica de Santa Maria de Vilabertran, i l'altre a Castelló d'Empúries, a Santa Maria de Castelló d'Empúries. Entrant a la web radiostel.cat trobareu més informació a l'apartat de promocions. Participeu-hi.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. del 13 al 24 d'octubre al Japó amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Ja ha arribat a Ràdio Estel el Think Tank.
Déu meu, que ja ha arribat al Think Tank de Ràdio Estel amb l'Àngela, la Roser, en Jordi i en Ferran, que us haig de dir bon dia a tots.
Bon dia. Hola, bon dia.
Que transmeteu una energia que ens va tan bé aquestes hores, perquè ara amb l'Àngela comentàvem, però jo i la Berta dèiem, és que ja estem cansades, imagineu-vos, i són les 8:41, eh? I ens preguntem, però a quina hora arribeu aquí? 6:45 del matí. Què feu vosaltres? El primer que feu quan us aixequeu, nois? Ara ho comentàvem, eh? Què, va, qui s'atreveix? Qui és el primer? Endolla Ràdio Estel, Àngela, no? El primer que fas.
El primer que faig, sí.
Molt bé, molt bé. Va, qui més?
Jo també poso la ràdio, però abans de posar la ràdio faig meditació, estiraments, vull dir, faig moltes coses durant una hora. I ho recomano tot... tardes en poder-ho aconseguir amb temps, però val la pena, però perquè quan t'aixeques amb una energia i una força,
i agafes
que després t'ho menges tot.
Es nota, mira com estan. Què fan, Jordi, el primer?
Jo diré el primer, que tot se'n va en el bany.
Perfecte.
I es renta la cara, s'afaita i fa el que se'n diu la higiene. Després esmorza i de cap corrents cap a Ràdio Estel el divendres.
Perfecte, un pla perfecte, eh? I en Ferran?
Home, a part de les necessitats fisiològiques, obrir més el pis perquè es ventili i de més. I el primer, anar a parlar amb el perico, perquè el tinc únic que està amb una puteta que no pot bellugar.
Ai,
i el tinc molt, i és molt vellet.
Molt bé.
I sempre penso, quan em vaig a dormir, dic, ui, aviam de
si...
A veure
si estarà bé.
I ara, doncs, el primer dia vaig aixecar-me a veure si encara està a dret.
Però més o menys a quina hora us aixequeu, perquè ens puguem fer una idea.
Jo a 6:45 toca l'alarma cada dia.
7,
a les 7.
3:45, les 7.
Jo sóc molt matinera. A les 5 ja començo a fer tot això que he dit. De 5 a 6... No, ja de Déu no, al contrari, fa molts anys...
A quina hora vas a dormir?
Me'n vaig a dormir sobre les 12:30, una. Jo dormo molt poquet, però el poc que dormo, dormo intensament. Sí,
recuperes l'energia. Sí, sí, ja es nota, eh? Nois, et toca parlar de l'incendi.
Sí.
Déu-n'hi-do. Vosaltres heu viscut alguna vegada algun incendi així de prop? Heu
pogut... Sí.
Jo sí.
Jo, un incendi terrible, quan estava fent el servei, nosaltres, artilleria, vam provocar un incendi immens a Castillejos i vam estar tota la tarda, des de les 6 de la tarda fins al dia següent, a les 7 de la matinada, apagant el foc. És horrorós.
Horrorós, eh?
És horrorós. I, a més, anàvem amb el mono, que unes espardenyes i un machete. I res més. Per tant, una branca tallada amb el machete i cops de branca intentar apagar un foc immens, però immens. Uh-huh. Vam cremar, no sé si unes 40 o 50 hectàrees i vam acabar a uns 10 metres dels precipicis aquells immensos.
Que és la zona de Mas Enric,
no? Davant... Sí, sí.
La zona de Mas Enric.
Ah, llavors això és horrorós, a Castillejos, doncs, a damunt, a la sí. Serra de Prades, eh?
Uh-huh.
És horrorós la calor immensa del durant el foc.
Clar.
I el fred terrible. Ens vam quedar en una illa que quan ens vam despertar al dematí va ser horrorós, perquè teníem 7 metres al precipici i el foc al davant.
Imagina't. Qui era, el Ferran, també, no?, que havies viscut, o no?
No, jo el que comentava abans amb el Jordi, ara parla que és aquesta sensació de lo que està passant, pel patiment dels que viuen allà, a les masies i les coses, els animals que els cremats. Pensar... no solament en la feina de totes les persones que s'estan jugant la vida i la salut allà lluitant contra això, lo que el mal que això ja queda, per no sé si dir generacions, uh-huh. perquè no es regeneri. Jo el que recordo és haver passat per un lloc que s'havia cremat, caminar per allà i una sensació estranya,
estrany,
d'un
oi?
Silenci d'allò. Que no, clar, vas normalment per una zona boscosa i que si tens algun animalet, allò, caminant, allò de que pom, pom, el soroll de les branques, de les fulles, i allò, pues, aquell silenci...
Ferran, no sé si estaràs d'acord, com titula avui el diari Ara, desolació.
Sí, total, total,
eh?
Total.
Àngela,
com... Jo ahir, quan ho vaig veure per la tele, plorava de veure aquell pare i aquell fill amb els animals cremats.
Sí.
Una cosa és que nosaltres lo veiem, i una altra cosa és el que li passa.
Viure-ho.
Ha de ser horrorós,
eh? Més em posa la pell de gallina.
Jo plorava de veure els animalers allà tots cremats i el pobre home i el fill que vam anar a mirar. I dic, pobra gent, quina pena. Quina pena.
Jo sí que ho he viscut.
Tu has viscut, també,
i
Roser.
I vaig col·laborar als anys 80,
sí,
a Castelldefels, i va haver-hi un gran incendi tot el massís del Garraf. Llavors afectava unes zones d'urbanitzacions i, clar, evidentment, tots ens vam abocar anar a recórrer, no?, i ajudar. I verdaderament és desolador veure com es crema la impotència, que el foc ho arrasa tot, tot. Perquè, clar, no té miraments. Com el cas d'aquesta pobra granja...
Que tots,
i a mi me va passar com l'Àngela, al veure aquells animalons allà cremats, sí, és, sí, que és el que deies tu, Mercè, posa els pells, la pell de gallina.
La pell de gallina. Jo és que vaig viure-ho també, no sé si se'n recordareu, el 1998 a la Segarra també es va fer
també
un foc. Ui. Jo sóc de Torà i, bueno, vam veure les flames que arribaven al poble, no? I, clar, això és esgarrifós. I veure també, sembla que ho deia, ho recordava el Ferran, eh? Tots els bombers, la força dels bombers que tenim, meravellosos. També la força d'un poble, perquè els pagesos, la gent del poble va haver d'anar a treballar. I per culpa del vent, com ens deia la Berta, que un cop de vent pot fer girar-ho tot.
Sí, sí.
I pot canviar-ho tot, eh? De moment ja tenim un bomber que està hospitalitzat, sí, perquè va patir un cop de calor. Molts ànims. Us sembla si els, amb l'energia que té el think tank, els hi transmetem molts ànims, eh? A tota la gent que està lluitant aquestes hores, i esperem, doncs, que... Ja ens han dit que durant el dia d'avui sembla ser que no s'apagarà, però tot i així nosaltres els hi transmetem molt bona energia.
Sí.
Avui també volia comentar amb vosaltres aquesta notícia, també és fareïdora. A mi la vam comentar aquesta setmana, que ha mort, no sé si la teniu present, l'alt càrrec de Corea del Sud, que va patir un robatori amb una estrabada, que anava passejant pel Poble Nou.
Quan tu ho deies.
Sí, però Diagonal al mar, sí.
Què us ha passat? Que heu tingut alguna vegada una experiència així? Això és horrorós. Vas caminant tranquil·lament pel carrer, passa una motocicleta, estrabada, i aquesta noia ha mort.
Un cop de cap al caure, no sé.
Una caiguda maldonada, doncs clar.
Ah, i no era una persona gran, o sigui...
No té res a veure.
Ja,
perquè
bueno,
si caus...
Si cau una persona gran, per poca cosa que caigui...
Això ha passat en criatures, també, que és molt trist, però bueno, sí, és molt fumut.
Uh-huh. Nois, també avui, ara 8 i 48 minuts, parlem d'aquesta llista de morosos. Que ho sabíeu vosaltres, això, no? Que es publica una llista de morosos cada any?
No.
Creieu que funciona això de publicar la llista de morosos que es dona?
No, jo crec que és cara a la galeria i punto.
Los que són morosos, tant se les en dona.
Exacte.
Cito Pons, Rodrigo Rato i Mario Conde, eh? Sí. Encapçalen aquesta llista.
Pobrets.
Què? Com ho veieu?
N'hi ha alguns que han sortit d'aquesta llista, com el exjugador del Barça, Dani Alves, i el cantant Miguel Bosé.
Bueno, perquè aquest deuen haver pagat el que devien. El Mario Conde ja sabem que aquest no tornarà els mils i mils i mils de milions.
Ara, no paguen els pobres treballadors. Sí. Si Hacienda té temps controlada, doncs pues paguen tothom.
Sí, bueno, per això et dic que això és fictici, aquestes llistes. Sí.
Per tant, creieu
que la galeria.
És cara a la galeria.
Ah, ja, o sigui, clar, no, totalment.
No produeix cap efecte de res.
No. Són els números que canten, que Hisenda tindria que ensenyar-los conforme han pagat aquesta gent, però com no ho poden fer-ho, repeteixo, cara a la galeria.
Fa uns anys, la meva sogra, amb una pensió de 500 i pico d'euros, estava en una residència perquè no es valia, de més, i no feia la declaració de renda perquè no tenia cap propietat.
I tampoc no arribava al mínim.
No arribava al mínim. Total, que tenia uns estalvis amb allò de les pensions... De les
preferents.
Les preferents.
Sí.
Bueno, total, que la Generalitat, quan li va donar la residència, li va dir, com té aquests estalvis, pues farà una aportació més gran que no pas allò de la pensió. Quan se li acabi, se li baixin aquests estalvis, pues ja ho veuran. Total, que arriba allò de les preferents, queda l'acord bloquejat i vaig a demanar... Total, que em diu, necessito un certificat d'Hisenda conforme està d'acord amb Hisenda. Ja vaig a buscar-la i li ve una d'allò de que no havia fet la declaració. Em diu, però si no... Diu, sí, que ha tingut uns...
A sobre
un
multada.
Sí, li tenien que tornar 5 euros. És 5 euros.
I quan et va costar aquests 5 euros?
Va tindre de pagar.
Total, que...
T'ho dic per experiència.
Li vaig dir el que quan... hi ha, em diu...
Quan et van costar?
150 euros
vergonyós,
de multa.
Amb una persona...
Torno a preguntar el que hi ha, escolti. Això, si és, que ella no l'ha demanat perquè hi tingués aquest dret, no és que ella els tingués que donar. Bueno, em contesten que, bueno, degut a les circumstàncies, la meitat, 75 euros.
Sí, bueno.
Dius, això,
no
dius,
et soluciona el problema amb una pensió
de... No, però, bueno, és el fet...
Sí, totalment.
És vergonyós.
Que los que no tenen res tenen de pagar, i los que tenen se lo passen tot pel...
Fixeu-vos...
Sí. Molt bon, Àngela!
Aquest consell de savis dona grans...
Consells, no?
Consells.
I a més l'Àngela.
Clar, no, jo...
Sí.
Nois, és que a part també, paral·lelament, avui publicava... Es publiquen aquestes dades de l'IDESCAT que diu que la taxa de pobresa a Catalunya és la més alta en 15 anys. Clar, és que tens aquestes notícies paral·leles i dius, mare meva... En fi, voleu parlar també d'aquestes declaracions? No sé si les vau escoltar aquesta setmana, a RAC1, de José Luis Rodríguez Zapatero, que va parlar amb el Basté. Les vau escoltar?
Sí.
Sí? El Jordi diu que no. T'ho expliquem.
No t'has perdut gran cosa,
a veure,
ja ho saps.
Expliqueu-li. Expliqueu-los-hi
vosaltres. No, el Ferran.
A veure, Ferran, què va dir?
Diuen que no el deixem parlar.
A veure, Rodríguez Zapatero.
Bueno, va estar parlant, que clar, dient que... deixant que el fons del problema va vindre de quan ell va apujar allò de la reforma de l'Estatut...
Ah, ho va reconèixer, no?
Va reconèixer aquell allò, perquè les circumstàncies...
Això me'n suma molt malament.
No va poder acabar-ho bé, perquè va passar el que va passar, que del seu mateix partit de la guerra és quan va dir lo cepillamos aquí, aquelles coses, i que allà. I donant a entendre... Pues que, sí, que havia parlat amb en Junqueras, que això després se li ha tirat a tothom a sobre de que hagi parlat amb en Junqueras, ni que fos un minut.
Ja, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és bueno, trist.
I a tot això, Jordi, no t'ho perdis, perquè Vox... Ahir...
Ara una querella.
Una querella, eh?
S'ha
encarallat contra Rodríguez Zapatero per col·laboració amb ETA.
Sí.
Si ETA ja s'ha extingit, què tenen que anar-hi? Bueno, perdó, per Jordi.
Una de les coses que no puc entendre és que Vox, que no és res i no era res, sigui capaç d'haver produït una despesa tan immensa amb el judici que han fet en el procés. Mm. Jo, això, jurídicament m'agradaria que algú m'expliqués si és que hi ha unes persones, que des del meu punt de vista són indesitjables, però que no representaven a ningú, que puguin provocar un judici amb tota la fortuna que representa tot aquell personal vestit d'aquella manera, amb aquell saló, doncs amb les despeses, etcètera, etcètera.
Les costes processals, no, Jordi?
Totes les costes processals. Jo això no... Hi ha coses que em costen d'entendre. I el que sí que m'agradaria és parlar només un segon de l'incendi.
Si us plau.
Em permets?
Oh, i tant.
Mira, una de les coses que jo no he sentit a parlar, i crec que és molt greu,
és del valor ecològic que tenen els arbres. És a dir, l'arbre és la depuradora més preciosa i més econòmica que tenim nosaltres a la societat. Absorbeix l'anhídrid carbònic i desprèn oxigen. Aquest tema no n'han parlat ni n'han valorat. Llavors, hi ha un refrany que diu, te'l faràs, te'l trobaràs. Nosaltres hem abandonat els boscos, els tenim bruts, els tenim deixats. Per què? Aquest és un procés doncs, de què hem abandonat, perquè doncs, no hi ha ramats que mengin l'herba, no agafem la llenya perquè abans es feia servir perquè els forns i les bòbiles, etcètera, el fessin servir, i llavors ara el bosc no és rentable. Però és un bé social immens, l'hem abandonat.
Mira, justament, tens tota la raó del món, perquè la consellera de Cultura ahir parlava d'això, de l'abandonament, no? Que hem deixat de costat.
Sí, que no es neteja.
No es neteja, i clar, després tenen aquestes conseqüències. I també la consellera de Cultura deia que no s'havia de culpabilitzar els pagesos.
No, la culpa es comença per ells.
És que, perdeu, el pagès, precisament, la culpa és nostra, és de la societat, que no han valorat la feina que fan i que han fet els pagesos tota la vida per preservar el medi ambient. I llavors, en lloc de tindre'ls doncs, amb un pedestal, en realitat doncs, han viscut malament, els hi han pagat malament. Ara diem, volem el menjar de proximitat. Com vols que hi hagi menjar de proximitat si el pagès l'hem arruïnat? El cuidar un bosc, un propietari d'un bosc, és una ruïna. No el pots cuidar, no en vius. Llavors, resulta que ara tenim un gran problema, que és un incendi. Doncs mireu, el foc és l'única solució que hi ha des d'un punt de vista ecològic per resoldre un problema d'abandono. No sé si ho enteneu. És a dir, el sanejament d'aquell bosc envellit, les males herbes, tot això, com que l'home no ho pot fer, ve la naturalesa i ella mateixa té una autoregeneració. D'acord?
Què triga a regenerar-se? Una cosa cremada passa generacions, abans no es torni allò a revifar.
El foc, durant segles i segles, ha sigut el que ha regenerat precisament les zones de la selva, etc., abandonades.
I creieu vosaltres, ens queden 4 minuts, m'agradaria escoltar les vostres veus sobre aquest tema, aquesta reflexió, per acabar, si voleu, al Think Tank, la conscienciació que tenim. Perquè avui, per exemple, la Berta ens explicava que ella mateixa, aquest matí, de camí, ella ve de lluny també, la Berta, s'ha d'aixecar molt d'hora, de camí cap aquí s'ha trobat, doncs, Berta, si ho vols explicar tu mateixa, un home que ha tirat una borilla a mig del...
Sí, bueno, jo vinc a Montseny, és a dir, reserva biosfera, bosc, sec, ara mateix, i el cotxe al davant ha tirat la cigarreta, la colilla.
Clar, en aquesta situació crítica...
I he pensat,
com
era de nit, perquè era a les 5:30, i clar, l'he vist, la colilla al terra.
I no l'has agafat, la matrícula?
I no l'he pogut agafar, perquè era el cotxe...
Bueno,
hi havia un altre cotxe entremig, i no...
Sí,
perquè he dit que accelera, agafa la matrícula i vas a denunciar.
Clar, és que estem dient...
L'únic que he pogut fer és passar per sobre la colilla amb el cotxe, intentar com apagar.
Però igual que has pogut fer això, la tira una mica...
Més cap a la carretera, amb bosc al costat. Perdó, no estic parlant del mig d'un poble.
El mateix aire, el transport, és a dir, si no tenim més desgràcies...
És perquè Déu no vol,
és perquè...
com es diu.
Sí.
Totalment. I abans d'acabar també, onada de calor, com l'esteu vivint, per favor?
Jo bé.
Bé? Tu, Àngela, no l'has notat bé?
Amb tot tancat, jo a casa estic la mar de bé. Tot tancat.
Doncs pues mira, amb un cansament molt més gran del normal.
Sí. Tu t'ho notes, eh?
Molt, sí. Les venes es dilaten.
Sí.
Anem més lents, no? Tots.
Sí.
Jo el que noto, o sigui, no la pateixo, la calor. Si fa calor, puc suar, però no m'angoixa. Ho noto que a les nits...
Les nits tropicals, eh?
Mira,
nit ha estat...
Sí, aquesta nit ha sigut la primera nit ja de la temporada que a les dues ja comences a fer el xou. Au, que si te'n vas al balcó, ai, no corre l'aire, te'n vas a la nevera, fas un glob d'aigua, vas allò, te'n vas al sofà, te'n sents un ratall, sembla que m'agafa la sonda, tornes a anar, bueno, tota aquella parafernàlia que dius...
Si fa més calor que a casa. Jo ahir a la nit, quan vaig treure la gossa, quan vaig sortir al carrer, jo dic, mare meva, quina bafarada de calor. I al pis estic la mar de bé, tinc tot tancat, eh?
Ben fet que fas. I la Roser com ho viu?
No, jo ho pateixo molt, però de tota la vida, perquè sou molt calorosa.
Jo també, Roser.
I estic d'acord amb el que diu el Jordi. Perds forces, Perquè mentalment corres, però veus que el cos no et rendeix.
No rendeix.
I això d'aquí, que tenim la humitat, que tot el dia vas moll, és horrible.
Un minut, escolteu, i aquestes iniciatives que estan portant a terme alguns municipis de Catalunya aquests dies, les piscines estan obertes, i fins i tot la policia va a les cases a buscar... Què faria vosaltres si us truquen a la porta?
Jo m'apuntava.
Sí?
Sí, el policia... ho aprovo.
Clar,
us porten a les piscines?
Sí, sí.
Van a buscar-los a casa. A partir dels 60 anys...
És un servei molt ben fet.
Gratuït, eh?
La piscina i gratuït.
Ja vaig a la piscina. El que passa que ara no puc anar perquè estic lesionada. Però jo,
vaja,
mal, vaig cada dia a la
piscina. Nois, un plaer, aquest. Un record també molt especial al Joan Trias, eh?
Exacte, si ens està sentint.
Gaudint de la vida, eh?
Vagi molt bé.
Àngela, Roser, Jordi, Ferran, ens retrobem divendres al Think Tank. Que vagi molt bé. Vinga, ens anem apropant al punt de les 9. Berta Sacanell ens porta l'última hora de les notícies més destacades a aquesta hora. I després, tirar-lo dret.